Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El Banc Central Europeu ha anunciat que té previst redissenyar els bitllets d'euro de cara al 2024. L'objectiu és adoptar una nova imatge més innovadora i segura a través d'un procés participatiu de la ciutadania. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assenyalat que després de 20 anys és hora d'actualitzar l'aspecte dels bitllets perquè els europeus de totes les edats i procedències puguin sentir-se identificats. El procés de redisseny donarà aviat el tret de sortida amb la creació de diversos grups de discussió que tindran l'objectiu de recollir les sensibilitats dels ciutadans de les diferents regions de la zona euro sobre els possibles temes que quedaran impresos en els bitllets. Més endavant, un grup consultiu integrat per un grup d'experts de cada país de la zona euro presentarà al Consell del Govern del Banc Central Europeu un llistat amb els temes seleccionats que posteriorment hauran de tornar a ser ratificats per representants de la ciutadania. I el mossèn Armand Puig ha valorat Estel Migdia la figura de l'arquitecte Antoni Gaudí el dia que la Sagrada Família encendrà l'estel que corona la Torre de la Mare de Déu.
Ell sabia que els que vindrien després, i ho volia així, havien d'acabar la seva obra, les grans catedrals, sempre han tingut un tiratge, no? Llarg. El que passa és que en un moment en el qual hi ha uns canvis socials i culturals i estètics molt forts, continuar la seva família, ha volgut dir llegir Gaudí, rellegir Gaudí, reinterpretar-lo.
Puig ha explicat que en el cas de la Sagrada Família, a diferència d'altres catedrals, ha estat més complicat perquè ha calgut interpretar l'arquitecte que volia per al temple per tenir la màxima fidelitat al que van fer les seves intuïcions. L'encesa de l'estel es farà un cop finalitzada l'Eucaristia a càrrec del cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. La basílica de la Sagrada Família fa 139 anys que està en construcció i es va completant de mica en mica gràcies a les donacions dels seus visitants. Més de 122 països i 500.000 de persones han participat en la il·luminació d'aquesta torre. Amb l'encesa de l'estrella es donarà per inaugurada la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família de 138 metres d'alçària. I el telèfon d'emergència 112 ha rebut fins ara gairebé 200 trucades per incidències de forta ventada, en gran part provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona, que està sent la zona més afectada per les ratxes de vent. A la zona metropolitana nord, els bombers han rebut més d'una cinquantena de trucades. El servei més destacat ha estat la caiguda d'uns llums de Nadal sobre un cotxe a Badia del Vallès, però per sort no hi ha hagut cap ferit. A Barcelona ciutat, els serveis més destacats han estat una caiguda d'un pollancre de grans dimensions a l'avinguda Meridiana, que tampoc ha causat ferits, i també la caiguda d'alguns elements nadalencs de la façana del Corte Inglés de la plaça de Catalunya, amb cap dany personal, però sí desperfectes en alguns vehicles aparcats al carrer de Fontanella. Les ratxes de vent s'han anat reforçant al llarg del matí i ja se situen entre els 70 i 90 km hora a nombroses comarques de Catalunya, especialment el Camp de Tarragona, el Penedès, Catalunya Central i l'àmbit metropolità. D'altra banda, Trànsit informa que les vies afectades per la nevada s'han reduït i ara només és obligatori circular amb cadenes al Coll de la Creueta entre Castellar de Nuc i La Molina. I ara els esports amb Pau Massip.
En menys d'una hora, el Barça de futbol sala s'enfronta a l'Inter Movistar. Els blaugrana arriben al partit com a líders en solitari de la Lliga i ja tenen a la butxaca el bitllet per a la Final Four de la Champions League. En canvi, l'Inter té la necessitat de guanyar si vol classificar-se per la Copa, després d'un inici de temporada força irregular. Els interistes són onzens a la classificació, amb 11 punts dels 27 disputats. Això el fan un rival perillós, com reconeix el jugador del Barça de futbol sala, Miquel Feixas.
Estan tenint la millor temporada, però Inter sempre és un rival molt complicat i segurament aquesta necessitat d'aconseguir punts el fan un equip molt perillós. Inter sempre competeix i més contra el Barça, o sigui, serà un partit molt competit.
El Barça no dispondrà de Bernat Pubill, que arrossega molèsties a l'adductor de la cuixa dreta i que ja li han impedit jugar els últims partits amb els blaugrana. La jornada de Lliga de Futbol Sala ja ha començat aquesta passada nit amb victòria de l'Indústria Santa Coloma, que va guanyar 0-2 al Burela, cué de la competició. I el Barça femení ja és a Londres per disputar demà una nova jornada de Champions contra l'Arsenal. Hi ha en joc el lideratge del grup de la competició europea i les angleses intentaran convertir-se en el primer equip que fa caure les blaugranes. Les de Jonathan Giraldez són invictes amb un balanç de 15 gols a favor i un en contra. En el partit d'anada, les blaugranes van vèncer les Gunners per 4-1. La gran novetat és Caroline Graham, que ha viatjat amb l'equip després que s'hagin descartat possibles problemes cardíacs. La primera cita de la setmana abans del partit de diumenge davant el Real Madrid.
Gràcies, Pau. Tornem amb més informació a les 5. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín avui des de la Sagrada Família en un dia històric per aquesta basílica i per la ciutat de Barcelona. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial per la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 4 i 7 minuts, i aquí estem en directe a la tarda de Ràdio Estel, el Tot anirà bé, amb una edició especial del nostre programa. Si ens acaben de sintonitzar ara mateix, em permetran que el recordi, que avui estem a la Basílica de la Sagrada Família, que ja hem compartit amb tots vostès una hora, que encara hi serem dues hores més, fins a les 6 de la tarda, i que just a les 6 arribaran els nostres companys, l'Ignasi Miranda i també el Rafa, de cara a continuar amb aquesta programació especial que Ràdio Estel du a terme avui a motiu de l'encesa de l'estel, no? D'aquest estel que ja el tenim situat al damunt de la Torre de Maria. Jo que hi visc aquí al costat, me'l miro cada dia, quan passo és molt bonic. No sé si vostès han tingut ocasió de veure l'Antonio. Antonio Fornés, què tal? Bona tarda.
La veritat, ho comentava abans de començar, feia molt de temps que no passava per aquí i he arribat amb temps i he estat donant una volta perquè és un espectacle.
És bonic, eh?
Espectacular veure la basílica en si mateixa, i ara em posava aquesta nova torre, amb aquesta nova...
Imagina't estrella. A la nit, no?, quan s'encengui.
Jo crec que, sincerament, que em quedaré
home, i tant,
sense pressa per veure-ho, perquè és un moment únic i molt important, jo crec, per Barcelona, inclús.
Seguríssim, seguríssim. A mi el que m'impressiona molt, em permetran que ho expliqui, després ja en parlem amb calma, però el que m'explica, el que em crida molt l'atenció és que són 7 metres de diàmetre, però, en canvi, el veus allà dalt i sembla petit, no?
Sí. Mira,
o petit això, no, però vaja, 7
això
metres...
Parlar, no, perquè vaig llegir inclús el pes que tenia, no sé, l'estrella, no sé si eren 2 tones...
No, etcètera, 5.
O 5 tones, no? Clar, que és moltíssim, però clar, des de la distància no pesa tant, no és tan gran, suposo que quan t'apropes, però clar, és que és una obra d'una magnificència i d'un tamany brutal. És un esforç quasi, jo crec que la Sagrada Família, jo pensava com venia, quasi una cosa miraculosa, no?, que en ple segle XXI s'estigui construint
és
això amb aquesta força, no?
Avui parlarem d'aquesta meravella, aquest miracle que significa l'indret en el que ens trobem. De fet, estem molt ben acompanyats ja ara mateix amb dues persones que de manera directa o indirecta formen part també d'això. Una per raons directíssimes, perquè és la filla de Josep Maria Subirachs, Judit Subirachs. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Em fa molta il·lusió que estigui aquí amb nosaltres.
Sí, aquí al programa. Moltes gràcies.
Li dic de debò. I Júlia Bretos, què tal? Bona tarda, senyor Bretos.
Bona tarda, en qualitat d'espectador.
No, home, d'espectador no, de persona que en sap molt de la figura de Gaudí, no?, que ha escrit uns quants llibres vostè sobre Antoni Gaudí.
Que això diuen, això diuen. Estava jo pensant que el tema del pes ja ens va bé, el pes de l'Estel, perquè amb la ventada que fa avui...
No se la portarà, no? Segur que no. Em permetran una cosa, ara de seguida entrem en matèria i ens posem a parlar, que tenim temps, però hi ha dues qüestions que són fonamentals. La primera, la situació del trànsit, perquè tenim una ocupació a les carreteres altíssima, avui és dia de tornada cap a casa. Albert Barba, com són dades del Servei Català de Trànsit, eh? Com tenim les carreteres ara mateix?
Doncs mira, Toni, exactament ara en aquests moments la darrera actualització del Servei Català de Trànsit, com deies, informa que a hores d'ara segueixen les retencions de 3 quilòmetres a la C-16 a l'alçada d'Urús, que recordem que abans ja l'hem esmentada, però en canvi la que havíem dit a la C-14 Organyà, que era quilomètrica, sembla que tendeix a baixar d'intensitat i ara podem parlar només de trànsit dens, això sí, en sentit Ponts, cap avall. On sí que s'han afegit complicacions fa una estona és a la C-15 a l'alçada de Canyelles, en direcció Vilanova i la Geltrú, degut a un accident dins del cotxe, dins del túnel entre dos vehicles, que ha obligat a tallar-ne durant una estoneta la circulació. Ara mateix ja està rehabilitada, restablerta la circulació, però sí que hi ha hagut aquesta afectació dins del túnel, que han sigut d'un xoc d'entre dos vehicles sense ferits greus.
Afortunadament, convido a tots els que ara mateix ens escolten des de les carreteres que es quedin amb nosaltres a Ràdio Estel, perquè la tarda és plena d'històries. D'històries com aquestes que tenim al damunt la taula o com les que en aquests moments acompanyen el nostre cap de continguts, en Joan Trias. Joan, què tal? Bona tarda.
Què tal, Toni? Bona tarda.
A on estàs ara mateix? Està a prop, eh? De fet, està a la Sagrada Família, però un altre indret a la Sagrada Família. Explica'ns la història, Joan.
Mira, ara mateix em trobo, Toni, davant de les escoles de la Sagrada Família. És un edifici prou desconegut, constituït el 1909 per l'arquitecte Antoni Gaudí, del que anem parlant tota la tarda. Doncs bé, aquestes escoles, com bé el nom indica, van ser precisament escola. Una escola on va estudiar Leonor Costa, ella té 84 anys, va formar part, de fet, de la primera... i devia ser cap al 1941, quan ella vivia cap al carrer Nàpols. Leonor Costa, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Deixa'm preguntar-te, Leonor, com recordes la teva estada en aquesta escola?
Aquesta estada en l'escola va ser, per mi, una de les millors experiències que he tingut a la vida, ja que va ser la primera, i vaig trobar unes excel·lents professores que em donaven l'àmbit que es necessita en una criatura, precisament això, primera escolaritzada. Jo tinc molts records d'aquesta escola, perquè una de les coses que fèiem totes les alumnes quan sortíem, hi havia aquí a la dreta una petita muntanyeta de terra, que era en realitat l'únic esbarjo que podíem tenir, perquè no teníem pati.
Clar, aleshores la Sagrada Família ara la veiem acabada, però aleshores gairebé no estava ni començada, diguem-ne.
Sí, només hi havia les com se diu, les primeres...
Les torres, eh?
Les torres del naixement, aquestes torres estaven fetes. Aquí no s'hi treballava ni s'hi feia res, absolutament res. Totes tardes. No tenia ni idea amb això, la muntanyeta. I els pares ens venien a buscar. I tinc una petita anècdota que, si em permeteu, la puc explicar.
Sí, tant, Toni, li deixarem que l'expliqui, perquè aquesta anècdota, veuràs, que l'expliqui ella.
A veure.
Bé, doncs resulta que aquí, a la nit, hi havia unes reixes que tancaven i s'encerclaven tot el recinte, evidentment, perquè no hi pogués entrar, doncs, gent que no corresponia, oi? El cas és que em va venir a buscar un dia, que no van poder venir els meus pares, una veïna, que era una noia joveneta que devia tenir 14 o 15 anys, i no havia entrat mai en el recinte. I va aprofitar i va dir, per què no pugem a dalt? I la primera torre del naixement, sense preguntar, perquè no hi havia ningú, i ens tens a totes dues posant fins a dalt. Bé, doncs a mi no em va fer res pujar, m'ho vaig passar molt bé, veure tot Barcelona i tornar a baixar. Ni vam caure, ni gràcies a Déu no ens va passar res. I quan vam arribar baix, doncs, bueno, si ens descuidem ens quedem tancades.
Escolti'm, un privilegi, a pujar una torre de Sagrada Família.
Sí, sí, sola completament, amb aquesta amiga.
Toni, què et sembla això?
Em sembla una història preciosa i t'agraeixo moltíssim, Joan, que ens l'hagis portat ara mateix a la nostra sintonia. Un petó a la Leonor i moltes gràcies, Joan.
Gràcies a tu, Toni, que vagi molt bé, una abraçada.
Fins d'aquí una estona, bona tarda. Avui estem fent de tot, no?, perquè estem tan contents d'estar a la Sagrada Família. Aquest punt en el que respira... És molt especial la Sagrada Família, Antonio, no? Entres aquí, respira tot, no? Respira el misticisme, respira...
Clar, tot. En realitat, i bueno, estic acompanyat aquí amb persones que d'això en saben molt, moltíssim més que jo, però al final Gaudí no només és un gran artista, un geni de l'arquitectura, sinó sobretot és un místic, no? I això, jo això crec que és l'esperit que respira a la Sagrada Família, no? És una gran obra d'art, però també una gran obra d'esperit místic i de desig de Déu, no? Sentit, perquè d'alguna manera podríem inclús considerar, no sé, a Gaudí com un boig de Déu en el bon sentit de la paraula, no? Llavors, d'alguna manera és com una mena de catedral contemporània i jo crec que comparteix part d'aquest espírit d'aquestes grans construccions mitjavals en aquest sentit, no? I per això és aquesta pau que respira i aquest ambient especial que també podem gaudir en altres construccions similars.
De fet, Julia Bretos és expert, ho dèiem ara fa un moment, en tota l'obra de Gaudí, en la figura de Gaudí. Té uns quants llibres, vostè, sobre Antoni Gaudí?
Quina por que em fa la paraula expert.
Ah, sí?
No, però, home, passo unes quantes hores al dia de cinc. Sí, home, a mi em van preguntar en alguna ocasió, diu, tu que ets afeccionat de la Sagrada Família o de Gaudí?
I vostè què va dir?
És que, i em van dir, és que hi ha dos tipus de persones, les que des de la Sagrada Família arriben a Gaudí i les que des de Gaudí arriben a la Sagrada Família. Jo he fet el pas de Sagrada Família cap a Gaudí, però clar, de sobte descobreixes com era aquest home i dius,
i com era aquest home?
Inacabable. Realment és aquesta minuciositat en tot el que fa. Tu mires qualsevol, ja no estic parlant de la Sagrada Família, qualsevol altre edifici, i comences a buscar, i és que allà on busques trobes algun detall. Yeah. Jo crec que això té molt de valor, perquè fa una sensació de que els edificis no te'ls acabes mai.
Aquesta era exactament l'expressió que jo anava a utilitzar, no? Un fa una volta per la Sagrada Família, li confessaré un secret, jo he vist molt a prop i tinc gos. I a mi m'agrada molt venir a les nits a fer un passeig per aquí al davant, no? I no me'n cansaré mai. I em quedo absolutament entusiasmat sempre mirant la Sagrada Família, perquè sempre es descobreix alguna cosa nova, no?
Però a mi el que m'agrada, sí, és trobar... Jo m'he especialitzat una mica en el que serien els orígens de la seva família. Aleshores, clar, conèixer quins són les històries que hi ha darrere de determinades escultures, que darrere d'aquella escultura hi havia un pagès, hi havia un soldat, hi havia que Gaudí va demanar a algú que deixés de tocar la trompeta perquè estava molestant, i aleshores va dir, mira, escolta, però vine que farem un model de trompetista, no? Clar, totes aquestes històries a mi em semblen extraordinàries.
A mi m'agrada molt perquè l'Antonio ha utilitzat una paraula, l'ha dit amb molt de respecte, però l'ha introduït, que és bogeria, i efectivament amb tot el respecte, no? Entenc el perquè ho ha dit, no? Perquè segurament hi ha coses que per fer-les un ha d'estar en el millor dels sentits, dic, una mica boig, no? És a dir, una mica boig, entenent en aquest cas la bogeria com un anar més enllà en el que és el disseny, no? Ser capaç de fer allò que ningú més pot fer, no?
És que els artistes, jo crec que d'alguna manera sobresurten. Aquesta bogeria en realitat és un ànim artístic que està dins i surt, no?
Com es pot ocórrer allò, no?
Clar, o sigui, una persona normal no la faria. Aleshores, és per això que vostè és un geni o vostè és un artista, no? I sí, bogeria.
Clar, fixa que a més, ara... normalment, i ara recordo, jo que soc filòsof i no puc evitar-ho, penso en Walter Benjamin, perquè és una cosa que jo sol citar molt sovint. La Sagrada Família és una obra d'art que encara manté aquest esperit de veritat de l'obra d'art, que és la de que l'art mira la persona, no la persona a l'obra d'art, no està encaixonada, no està ficada en un petit museu, sinó que encara impressiona i ens mira i ens abruma, no? I això és el gran art, i jo crec que és una cosa que, clar, és una qüestió que ha de sortir d'algú excepcional, en aquest sentit, que encara resisteix aquesta, diguem-ne, banalització de l'art, de dedicar-les només a mirar-la i a posar-la en un museu, sinó que és ella, realment, la Sagrada Família, quan passem, que ens mira i d'alguna manera ens crida, no?, en aquest sentit.
Judit Subiracs, com la crida la Sagrada Família? Per quina façana? Per la de la passió, per la del naixement? Perquè aquí hi ha un punt d'interès personal, també, no?
Bé, esclar, és que ara que ens acostem a Nadal, la protagonista és la façana del naixement. Clar. Que és la que explica un tema molt alegre, que és el naixement d'un infant, per tant està plantejada com un gran pessebre i plena de vida, és la joia del naixement. És clar, la façana de la passió explica un tema tristíssim, que són els darrers dies d'un personatge que va ser escarnit, humiliat i finalment crucificat. I per tant, en el cas de Subirachs, l'escultor a qui se li van encarregar els grups escultòrics d'aquesta façana va decidir utilitzar un llenguatge, doncs això, que reflectís la duresa del tema que havia de representar. Per això és una façana molt diferent a la del Naixement. És una façana dura, de línies molt rectes, de textures brutalistes. De fet, el mateix Gaudí havia deixat dit que volia que la façana de la Passió fes por. I es diu que va començar per l'altra façana perquè la gent no s'espantés, perquè ell volia doncs, que aquesta façana que explicava aquest tema tan dur, tan trist, doncs fos això, una façana doncs, molt, molt tètrica, de fet. I Subirachs, que era un gran admirador de Gaudí, i va rebre aquest encàrrec, és important saber-ho això, va rebre aquest encàrrec, Subirachs, quan ja tenia 60 anys. Subirachs va ser un artista molt prolífic. A dia d'avui hem catalogat 10.000 obres de Subirachs.
Sí, sí.
I quan ja tenia 60 anys, que és l'edat en què la gent ja està calculant quan es jubilarà, encara que els artistes no es jubilen, però perquè ens entenguem, ja tenia una trajectòria molt consolidada amb obra per tot el món i en aquesta edat rep un encàrrec inesperat de proporcions extraordinàries. Per tant, fa aquesta façana dels 60 als 80 anys.
20 anys entregats al temple.
Sí.
Durant una època fins i tot va arribar a viure aquí, no?
Sí, sí, ell vivia dins del temple, i tenia el taller. Ell com a persona era molt, una persona molt austera, necessitava poc per viure, però en canvi tenia el taller, sempre havia volgut viure allà, tenir el taller i la vivenda junts, per no perdre temps agafant l'autobús per anar a treballar.
Déu-n'hi-do. Jo vaig tenir l'enorme fortuna de conèixer el seu pare. A mi em semblava aquella cosa dels genis, senzill, em sembla un senyor molt senzill, i recordaré tota la vida el dia que vaig tenir la sort que em va explicar personalment el monument de Francesc Macià a la plaça de Catalunya, perquè hi vaig ser en aquella inauguració, la que hi vam coincidir, però clar, no ens coneixíem. I recordo que em va meravellar, no?, quan em va explicar el significat de per què l'escala estava al revés, no?, perquè aquella escala simbolitzava la història de Catalunya i estava posada al revés perquè ningú no la trepitgés. Em va semblar una història absolutament preciosa, no?, preciosa. S'ha fet justícia.
No, jo el que volia dir és que, clar, diem molt això de la paraula geni, són creadors, no? I el cas de Gaudí realment era un personatge que es va avançar al seu temps, que com heu dit era un místic, però que a més, per exemple, amb el tema aquest de l'estel, més enllà de l'aspecte estètic o de les dimensions o del pes, per mi és que l'estel és un element amb un simbolisme molt potent. Molt. I per tant, jo prefereixo que hagin posat un estel que no una figura coronant aquesta torre. I després el fet de que tingui 12 puntes, perquè també el número 12 és un número molt, molt simbòlic. I per tant, tot això ho dic perquè tota l'obra de Gaudí està plena de simbolisme. Com a arquitecte es va avançar el seu temps, en aquest sentit, és quan es diu va ser un geni, però alhora, doncs, tot té una càrrega simbòlica molt potent. I amb això, salvant distàncies, Subirachs també sempre volia... Ell deia, no pot ser que una obra d'art només sigui per fer bonic. Ha d'explicar alguna cosa i, per tant, ha de tenir un rerefons simbòlic.
A mi m'ha agradat molt això que explicaves, Antonio, de que és una obra d'art que admira.
Clar, bueno, és el que deia la companya Sentit, de que no només sigui una cosa, diguem-ne, de pura decoració o de pura bellesa, sinó l'art, per ser transcendent, ha de transcendir això i ha de tindre un missatge ideològic, el que sigui darrere, i per això ens mira i ens parla, no? Entrant a la Sagrada Família o entrant, jo què sé, a una església romànica a Sant Climent de Taüll, és a dir, amb les diferències, però notem que aquest art de veritat ens mira, no? no a l'inrevés, no? I això que deies del geni, i no m'allargo, però fixa't, clar que s'avança el seu temps, perquè tenim la idea de que el clàssic, no? El gran artista de cada moment és el que explica el que es feia al seu moment, i no és veritat. El clàssic de cada moment és aquell que sobresurt i se'n va del que es fa al segle XV, al segle V o al segle XVIII, no? És aquell home que sobresurt perquè va més enllà, i aquest és el clàssic, no el que copia o el que es manté en el seu moment, en aquest sentit, no?
Sí, i tot creador d'alguna manera s'arrisca, és molt criticat, també. Gaudí en el seu temps va ser molt criticat quan va fer la Casa Milà, la Pedrera, deien aquest home, això que diu, està boig, que s'ha pres, no? Sí. I és una obra absolutament extraordinària, és com una escultura. Per tant, doncs, en aquest sentit...
Parlem una mica de Gaudí, no? Era un incomprès, ens deia la Judit Subiracs, no? Vostè el té com un incomprès. Com era? Com era el dia a dia, Antoni Gaudí? Com era ell com a persona?
Mira, et diré una cosa, és que tinc greus dubtes de com era, perquè tinc una sensació de que de Gaudí s'ha explicat mil coses,
sí,
mil històries, que tampoc tinc molt clar que siguin certes. Tinc una sensació de que és un personatge que ha estat utilitzat per la dreta i per l'esquerra.
Ah, sí?
Sí, sí. Aleshores, què passa? Tampoc era una persona que, diguem-ne, que s'esplayés, que expliqués, no té llibres, no té autobiografies, no? Aleshores, les coses que sabem, les sabem per altres persones que, clar, han donat aquesta imatge, hem d'entendre que és cert, de molt capficada, molt perfeccionista, extraordinàriament perfeccionista, suposo que dins del tema del geni que estàvem comentant abans. Jo volia comentar que, respecte al que comentaves, que trobo que aquest és un edifici amb ànima, m'agrada dir. Fins i tot m'agrada parlar d'ànima anònima, perquè aquí hi ha molta gent, estem parlant de Gaudí, que òbviament és el conegut, Subirachs és ben conegut, però, hòstia, parlem-ne de tota aquella gent que després de la Guerra Civil van haver de recuperar fragments per tenir aquestes maquetes, bueno, aquests fragments que estem aquí, i ara estem aquí al museu.
Estem al museu, efectivament, de la Sagrada Família.
Hi ha una quantitat de gent anònima que han deixat la seva ànima, i m'agradaria, si em permets, un comentari. L'altre dia, la protagonista és l'Estel, no? Fa 9 dies, doncs, vam veure com l'aixecaven, i jo estava gravant, no estava gravant, estava emetent per Facebook, i molta gent ho estava mirant, emocionades de tot el món, una cosa tan simple com una grua que agafa un Estel. Hi ha un moment que no se n'ha parlat enlloc, a part de parlar jo en les xarxes socials, i és que quan estava potser a 10 metres d'alçada, la gent que hi havia, a veure, no estic parlant de que hi hagués una gentada, però podia haver-hi, què sé jo, un centenar de persones, van aplaudir.
Sí, s'ha parlat, Sí, s'ha parlat. Jo, a mi m'ha arribat això com a cosa bonica, no?, de que efectivament la gent estava allà entusiasmada.
És que, clar, és que normalment la notícia sempre és la contrària, no?, que estem en contra, no volem que es construeixi... Bueno, I què passa? Que hi ha tot un volum de gent que jo crec que no té micròfons, no té veu, que a més són del barri. O sigui, hi havia un fotiment de gent del barri amb els seus telèfons, ara hi ha tothom amb els seus telèfons fent gravant, perquè sabien que era un moment històric, i aplaudim de forma espontània. Això era fantàstic, perquè era una demostració de que compta ànima, no sé com ho has dit, però hi ha algú més, no és només un gratacel enorme, no, és un edifici que té cos, que té ànima, que et mira.
Sí, és meravellós que sigui així, digues, Antoni.
No, és que acaba de dir, clar, però si també he utilitzat la paraula, tampoc la vull banalitzar, però de miracle, en el sentit que estem al segle XXI, un segle totalment secularitzat, on sembla que això s'ha acabat, no? I hi ha un esforç popular, que més, com tu has comentat, quan acaba la Guerra Civil, que a més si no recordo malament es va destrossar l'estudi on treballava, es van cremar documents, etcètera, es van arruïnar durant la Guerra Civil. Hi ha un esforç popular de recuperació i de tornar en un món que al mateix temps es secularitza i sembla que s'oblida d'aquest tipus d'esforços creatius religiosos, no? Però en canvi aquest, per alguna estranya raó, continua, i aquí estem, no?, en aquest sentit, i continua viu, no?, perquè és aquesta situació, no?, inclús la discussió sobre si es tenia que continuar o no, però clar, jo crec que és una demostració de que això és un esforç viu, d'encara d'una fe viva d'una part de la gent, com dius, de Barcelona, de Catalunya.
Parles gairebé de miracle, però aquí, vosaltres recordeu que hi havia una pista de bàsquet? Jo aquí no. A la cantonada. Pues era el fa 20 anys, eh? No tant, eh? Doncs quan van haver de treure la pista de bàsquet, sota el ciment de la pista de bàsquet hi havia fragments, es van recuperar milers de fragments de les maquetes que es van destruir a la Guerra Civil. Per clar. Tant, diguem que van ajudar a muntar aquesta maqueta impossible. I fins i tot m'explicava una persona que treballava aquí, al costat, estem al costat del taller de modelistes, que en una ocasió veien un ratolí que el van seguir i s'amagava, es ficava per la paret.
Sí.
I van picar i van trobar... Bueno, perdó, i el ratolí portava un guix a les dents, no?
Sí.
I van picar i van trobar un forat en què hi havia fragments que van ajudar a acabar de dissenyar la Sagrada Família. Tot això, jo no anomeno miracle,
clar.
Però home, Déu-n'hi-do.
Bueno, jo parlava de miracle en el sentit que és com a mínim contracorrent amb el que hagués sigut habitual, no? I normal en un món que ha decidit que aquest tipus de coses ja es paralitzen o no tiren endavant, no?
D'aquí una estona sabrem com tirarà endavant aquesta Sagrada Família, perquè de seguida ja he vist que ha arribat en Josep Martí Blanc, el tenim per aquí fent una ullada lògicament aquest museu en el que ens trobem, però també ens acompanyarà el sacerdot diocesà de Barcelona i teòleg Joan Ramon de la Parra per comentar el llibre que avui ha seleccionat el Josep Martí Blanc. M'ha fet molta gràcia, perquè quan li comentàvem a l'Antonio Fornés el llibre d'avui, perquè amb en Josep sempre seleccionem un llibre, ell ha dit, ah, clar, no podia ser d'una altra manera, no, Antonio?
Sí, un llibre de Sèneca en aquest sentit i sí, home...
Sobre la brevedat de la vida, el ocio i la felicitat és el llibre.
I inclús, clar, Sèneca és un autor, un filòsof, que sense ser cristià ni molt menys, però sí que va influir sobretot en els primers cristians i d'aquesta connecta bé amb l'esperit del programa avui. No?
A mi m'agrada, una de les coses que m'agrada molt de la ràdio en directe fora és que s'hi barregen tots aquells elements que un prepara amb tots aquells elements que no hi pot comptar, com un aspirador, no? Que de sobte ha sonat fa un minut per aquí, que ha sigut absolutament meravellós, no? Està molt bé. Doncs d'aquí una estona estarà
molt interessant.
En Josep Martí Blanc, en Joan Ramon de la Parra, i també incorporarem a la nostra tertúlia a l'arquitecte, director i coordinador de la Sagrada Família en aquests moments, en Jordi Faulí. Tot plegat arribarà de seguida a la nostra sintonia. Aquí la història, i això ens agrada molt, és que agafem l'agenda i començarem a donar hores mirant les seves agendes, perquè tot mereix continuar explicant-se. No? Jo tinc moltes ganes de que Judit Subiracs, per exemple, ens parli d'aquest espai Subiracs, no? Que és aquest indret en el que d'alguna manera podem apropar-nos molt més al que és l'obra del seu pare. Té raó amb una cosa, efectivament Subiracs té una obra amplíssima, no?
Sí.
En tots els sentits, no?
Sí, precisament aquest espai, una mica com que aquesta aportació que va fer Subiracs a la Sagrada Família, clar, si una obra tan polèmica, perquè és polèmica i tan mediàtica, el que ha passat és que ha eclipsat la resta de la trajectòria de Subiracs, de tal manera que avui dia diu Subiracs i molta gent només l'identifica amb aquesta obra. I com deia, la fa quan ja és molt gran, quan ja ha fet doncs més de 10.000 obres, i nosaltres amb l'Espai Subiracs el que intentem no és tant reivindicar, és redescobrir un artista que a més és més conegut com a escultor, evidentment, perquè d'escultors n'hi ha menys, però que va ser un artista molt polifacètic, un artista que va fer molt dibuix, molt gravar, litografia, pintura, escenografies, joies, cartells, i una mica veure aquests Subiracs tan polifacètic i que va fent una trajectòria. Ell era fill del Poble Nou, per això aquest espai és el Poble Nou, és fill d'una família molt humil, i va fent una trajectòria i acaba la seva, diguem, trajectòria artística amb aquest gran encàrrec que per ell va ser inesperat.
Vol que li expliqui un detall, que és una anècdota molt petita. Al costat del meu despatx, al matí, hi ha un bar que fa cantonada, que és un bar normal, i que em quedo mirant, dic, però... Sí, allò és de Subiracs, no? Perquè Subiracs, quan un coneix l'obra pictòrica de Subiracs, és molt fàcil de reconèixer, és molt personal, no? Tots els quadres que tenen aquell bar, tots són del seu pare. Tots. És magnífic, no? O sigui,
sí,
és...
perquè ja dic, és un artista que ha deixat empremta a l'espai públic. Sí. I molta obra, diguem, monumental. Això, relleus, frisos... Ell volia ser arquitecte, en realitat. I des de molt jove era un gran admirador de Gaudí. Ell té un retrat de Gaudí fet l'any 53. Però bueno, per raons, doncs, això, guerra, una postguerra molt, molt sinistra, molt dura, una família, doncs, que no va poder pagar-li una carrera universitària, és clar, per ser arquitecte s'ha d'anar a la universitat. I no va poder ser arquitecte, i això es nota perquè, bé, moltes de les seves obres, com aquesta que comentàveu abans de la plaça Catalunya, de fet és molt arquitectònica, són piràmides, són escales, són columnes. I alhora ell una mica va compensar aquesta, entre cometes, frustració de no haver pogut ser arquitecte fent, doncs, col·laborant amb molts arquitectes, fent aquests murals. I el que deies de que en un bar, sí, hi ha molta obra gràfica, que te la vas trobant, no?
Sí, és meravellós.
I fa companyia, però...
Oi que sí, els tornem a convidar, ens diran que sí.
Hombre!
Hombre, ho diu quan ja, no? No, això, aquesta xerrada de continuar. Els hi agraeixo moltíssim, de veritat, que avui estiguin amb nosaltres. Judit Subirà, és un plaer, de veritat, conèixer-la. Moltíssimes gràcies.
Igual, moltes gràcies.
Senyor Lloretos, hem de continuar parlant de l'obra de Gaudí. Ho podem fer qualsevol dia d'aquests, eh?
Clar que sí, clar que sí.
Molt amable, moltes gràcies.
A vosaltres.
Antonio, la teva agenda apunta demà, perquè...
Sí, demà repetim.
Demà repetim aquest programa. Moltíssimes gràcies. Senyors i senyors, continuem. Ara de seguida rebrem ja en Josep Martí aquí amb nosaltres, als micròfons de Ràdio Estel. Abans continuem amb aquesta visita que estem fent al voltant del temple. Bé, de fet, no sé exactament on es troba la Núria Ros ara mateix. Núria, per on pares?
Hola, de nou, què tal? Doncs mira, fa uns segons estava dins de la Basílica de la Sagrada Família, però no sé si podeu escoltar que han començat els assajos del cor i hem hagut de sortir una miqueta per poder-vos sentir bé, però com a bona turista estic a la Basílica de la Sagrada Família i el primer que vull saber, Diego, és què et diu la gent quan arriba aquí, veu una edificació de tal magnitud i tan bonica, què és el primer que et pregunten?
La primera sorpresa de la gent quan entra és la llum. És un espai molt... amb uns meravellosos vitralls dissenyats per Joan Vilagrau, i realment destaca molt la diferència amb una església que tenim a la ment, no?, habitualment. Normalment una església és un espai molt obscur, i quan entrem aquí gaudim de la llum, no? Els vitralls que va fer Vilagrau són realment una meravella, no?
Clar, és que, o sigui, realment entres aquí no dona sensació d'església, o sigui, hi ha moltes vitrines, també veiem de tipologia de colors molt diferents, no sé, Diego, si té alguna explicació als tons verds i blaus, per exemple, que tenim a la nostra esquena.
Sí, sí, correcte. Els tons de color que hi ha a les façanes, diguem, del naixement i la façana de la passió per la part interior, Vilagrau va dissenyar pensant que els tons verds i blaus estan enfocats cap a l'est, que és el sol del matí, que encara no escalfa, i en canvi la part oest són els grocs i els vermells, que és l'ocàs, és el sol de tarda, que escalfa molt més que el sol del matí.
I a mi una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció, Toni, per exemple, quan he entrat a la basílica, ara estem tornant a recular, perquè hi ha emplaçats, les dues columnes que hi ha, però veig que estan de diferents colors. No et pregunten això, Diego? Per què estan fetes de diferents colors?
Sí, correcte. Em pregunten això perquè són de diferents materials, no? O sigui, hi ha 56 columnes en total, hi ha 52 que corresponen als diumenges de l'any, i els altres quatre corresponen als evangelistes, però els materials van en aquesta consonància. Les quatre centrals que estan sobre, més a prop de l'altar, són els evangelistes, que són de material de pòrfir, que és un color així molt vermellós. Després hi ha columnes negres que representen una mica la idea dels apòstols, que són de pedra basàltica, i després tenim granit i pedra calcària, que corresponen a diòcesis que hi ha pel voltant d'Espanya.
Toni, ja ho veus, necessitaríem moltes edicions del Tot anirà bé per aprendre moltes. I conèixer tots els detalls.
És veritat, és veritat. Ho haurem de tenir molt
però
present.
De moment, gràcies, Núria.
No digues.
Fins ara, moltes gràcies.
Això, és que tenim un petit programa de late, no, ja s'ho poden imaginar, no? La complicació d'efectivament dur a terme una connexió d'aquestes característiques, però realment amb un so esplèndid, i amb això vull felicitar els companys de tècnics de Ràdio Estel perquè estan fent una feina absolutament magnífica. Josep Martí, què tal? Bona tarda.
Bones.
Com estàs?
content de tenir-te...
N'he hagut d'apuntar un programa a la Sagrada Família, abans. T'ho deia fora d'antena, perquè
sí,
vinguis.
Sí, sí. I m'has fet posar la mascareta.
Sí, però queda bé. Escolti'm, ara farem una cosa de seguida, que és entrar en el que és el relat d'un llibre imprescindible, saben vostès que cada setmana en Josep Martí Blanc selecciona un llibre per parlar, i ens deia l'Antonio Fornés, quan li hem dit que el llibre d'avui, Josep, era aquesta sobre la brevedat de la vida, el ocio i la felicitat, de Sèneca, que quan li hem dit a la Sagrada Família, diu, ah, clar, és que no podia ser un altre, ens deia l'Antonio Fornés.
Ah, bueno, no, podria ser un altre, però hem triat aquest.
Però hem triat aquest, oi? A més, barrejarem aquesta conversa que mantindrem amb el sacerdot diocesà de Barcelona i teòleg Joan Ramon de la Parra. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin lloc tan bonic, per fer aquesta entrevista.
Sí, sí, un lloc privilegiat.
No passa tots els dies, eh?
No.
Bé, en la vida d'en Jordi Faulí, senyor Faulí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Això sí que passa tots els dies, estar per aquí, no?
Evidentment.
Molt bé. Ja veuen que tenim una taula de luxe. És amb la que passarem aquests minuts d'ara i fins a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel. Fem una petita pausa i tornem de seguida al Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
Ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I manquen 4 minuts per arribar a 4:45. Estem en directe, això és Ràdio Estel, ja veuen, molt, molt ben acompanyats. Era interessant el comentari que estava fent fora de micro al Josep Martí Blanc, referint-se al moment al qual veiem l'encesa de l'Estel, no? Què és el que estaves dient, Josep?
Bueno, estava dient que avui ja TV3 donarà la retransmissió de l'encesa de l'Estel, que hi ha moltes televisions del món que hi connectaran, i que la meva curiositat és observar fins a quin punt les retransmissions obvien que el darrere d'això el que hi ha és un fet religiós i que estem parlant de fe. Mm-hmm. No estem parlant d'experiències estètiques, no estem parlant d'experiències turístiques, estem parlant de que la fe coronarà la ciutat de Barcelona, i aquest és quan hi ha una certa tendència, això, deixar-ho de banda en favor d'una interpretació purament estètica del fet, o vinculada al turisme, o a la ciutat, més enllà de la creença que hi ha darrere de tot el que passarà avui al temple i a la ciutat. Tinc curiositat per veure com s'explica.
Senyor Faulí, imagino que vostè aquest plantejament ja se l'havia fet, no? Perquè segurament hi ha una mica de tot, no? Hi ha gent que viu aquesta cerimònia d'avui molt com el que és, amb aquesta descripció que feia en Josep Martí Blanc, i molta altra, per la qual, efectivament, és més una qüestió estètica, és més un referent fins i tot turístic de la ciutat, com abans es parlava. No sé com ho viu vostè.
Tota la seva família té una base i, per tant, una raó de ser, un contingut de fe cristiana. la seva expressió, però és des de Gaudí, a partir de l'art i de l'arquitectura, de les formes arquitectòniques, de les formes de l'art i de la bellesa. I això és el que arriba d'entrada a tothom. I com més gent arribi, millor.
Clar.
Llavors, la lectura se dependrà de la realitat de cada persona, fins i tot dels seus gustos, yeah, la seva sensibilitat.
La lectura va per barris, podríem dir, no?
Oh, és un camí, cadascú depèn fins i tot del dia en què es trobi, del que li estigui passant, doncs veuran les coses unes altres, s'entraran d'unes altres. Però l'important és que, evidentment, hi hagi una relació clara de tot el que es fa, seguint el projecte de Gaudí, amb la raó cristiana, teològica i al darrere, però sobretot fer-ho amb bellesa, de forma que arribi a tothom.
Què en pensa vostè, mossèn, d'això?
Bueno, doncs que sempre, com diu ell, no? D'alguna manera tot representa una oportunitat. Hi ha una escena molt, molt coneguda en la història de la literatura i l'escena i del cristianisme en general, que és la conversió de Paul Claudel. Paul Claudel no era una persona creient, va anar a les vespres de Nadal de Notre Dame, de París, a inspirar-se per una experiència estètica, per una experiència d'alguna manera que ell no suposava involucrada personalment amb ell, més enllà d'una certa recerca d'inspiració per la seva literatura. I en aquell moment va caure fulminat. Ell recorda el moment, recorda el lloc, fins i tot la columna exacta on va això, estava al costat d'una columna, no? Per tant, Déu se serveix de tantes situacions, però la bellesa és sempre una via privilegiada, potser, per acostar-se al Senyor.
Això és així, no? I hi ha molta gent que... Bueno, molta gent no ho sé, però... Això he dit diverses vegades a la meva vida, que el gran conversor és Bach, no? I que l'experiència a través de la música de Bach fa que molta gent acabi abraçant el fet religiós. Però no anava tant per aquí, és a dir, els camins per abraçar la fe o per expressar la fe, sinó la manera que s'explicarà.
Yeah.
És a dir, perquè entre la gent i el que passarà avui hi ha un mediador. I el meu apunt anava simplement a que el mediador no oblidi que darrere de tot això el que hi ha és fe i un fet religiós. I això no té tant a veure amb la persona i la interpretació que l'individu acabarà fent, sinó amb el paper del mediador, i el mediador té una responsabilitat perquè pot explicar les coses d'una manera o d'una altra.
Vols que fem una trucada a TV3? Vols que expliquem una mica?
No, però sabent com va el dau a TV3 habitualment i a tants altres mitjans, doncs... Em permeto fer aquest apunt,
no,
simplement
és...
per a demà veure si el meu prejudici es confirma o no es confirma.
Senyor Faulí, perquè ara de seguida parlem del llibre, no? Però, senyor Faulí, que bé, no? És a dir, quan a un li encarreguen ser l'arquitecte, director i coordinador de la Sagrada Família, com és el seu cas, d'entrada li cau una responsabilitat magnífica sobre les seves espatlles, no?
Sens dubte, sí, és un goig i una responsabilitat.
Com va la construcció de la Sagrada Família?
Bé, va endavant, el ritme que permeten els recursos, i avui en un dia també de joia, no? Perquè és tothom que celebra l'acabament d'una torre, que és la Torre de la Mare de Déu, que acaba amb una estrella que és un representa la Mare de Déu. I bé, un dia de festa. Que s'apunta tothom. I això és una mica el que també volia gaudir, entenc jo, quan parlava que vindrà gent de tot el món a veure el que fem. Tot tipus de gent. A observar, a veure. Jo puc dir, que en totes les entrevistes que m'han fet fins ara, premsa, sempre hi ha hagut una intenció de preguntar la raó d'aquesta estrella, el seu significat.
I quina és aquesta raó?
Bé, és un dels símbols de la Mare de Déu en la història de l'art de sempre. Per exemple, és una de les lletanies de la Mare de Déu, l'estel del matí. I, per tant, l'estel i la corona de les estrelles, que tenim més avall, amb uns estels de forja, que fan referència a la dona de l'Apocalipsi, que és Maria, és la Mare de Déu, que va coronada per una corona de 12 estrelles.
parlar de la Sagrada Família és parlar d'acabaments, en plural, no? Quan parlarem de l'acabament en singular?
Ja veurem, quan Déu vulgui. És així. Però ara estem començant, de fet, acabem una torre, però estem començant l'acabament de les 6 torres centrals, que és el conjunt arquitectònic que ara estem treballant.
Aquí el tema de la pandèmia, imagino que ha estat un cop fort, no?
Sens dubte. Com per molta gent, no?
Clar.
Però diríem, els recursos per la construcció de la Sagrada Família són de donatius i dels donatius dels visitants per les entrades.
Clar.
I aquests van desaparèixer de cop i volta i durant un any han estat pràcticament inexistents.
Ja.
I això, evidentment, ha estat un cop.
Recuperat,
però,
no?
Però la Junta va tenir aquesta idea de dir... aquest objectiu, acabeu una torre a l'acabar l'any. I som.
Volies comentar alguna cosa, Josep?
Ja no ve d'un dia.
Ja no ve d'un dia, no?
Ni el 2026, escolta, no ve d'un dia. Portem...
Ara se'n parla del 2030. Jo he sentit alguna veu que votava el 2030, no?
Fa goig veure que es va avançant i que les cosetes van passant.
De 2026 al 2030, amb una mica de sort, tots els que estem aquí ho veurem, no? Amb una mica de sort. Estaria bé, no?
Amb sort i...
Ara no ens comprometem a cap data perquè no podem fer-ho, no?
Però com deia Antoni Gaudí, el seu client no té pressa, per tant...
Exacte, la resta som espectadors, no? Només d'aquesta qüestió. I lectors, també som lectors. I cada vegada aquesta secció... Saps que vaig rebent correus que em proposen llibres? És molt bonic.
Doncs me'ho has de fer arribar.
És molt bonic, tu faré arribar, sí.
Jo estic encantat de si hi ha gent interessada, poder agafar el prestatge al llibre que demanin.
Avui has escollit Sèneca, sí, aquest llibre sobre la brevedat de la vida, el ocio i la felicitat. No? Per què t'has fixat en aquest llibre, Josep?
No sabia que vindríem aquí quan el vaig triar. I el temps per a llegir o per a repassar lectures al grato d'altres obligacions. Per tant, estava a la cua i és el que ha tocat. Llavors, jo ara et podria explicar, de dir, no l'he agafat perquè en veritat els estoics, que són la meva escola de pensament preferida, els pots mirar com a precristians, de fet. Creien en Déu sense saber-ho.
Uh-huh.
O diguem-ne, les seves creences en nosaltres, perquè estaven inscrits al paganisme, però en veritat la idea del Déu, doncs, que celebrem aquí la Sagrada Família, ells ja el tenien, el que passa que encara no ho sabien, que podria fer aquest discurs, però no l'he triat perquè Sèneca i l'altre estoic modern de capçalera, que és Marc Aureli, són dos senyors que m'acompanyen des de fa molts anys, que els rellegeixo sovint, i particularment quan estem a les vores d'acabar l'any, perquè com a mestratge de vida crec que és gent que val la pena portar a la butxaca i al costat i sempre pegar-hi una ullada.
A mi m'ha fet molta gràcia una crítica que he llegit del llibre que deia, si llegeixes amb un llapis és el típic llibre que acaba ple de notacions per tot arreu, de paraules brallades i pensaments, no?
Sí, perquè en veritat, si volguéssim ser una mica frívols, podríem dir, escolta, això que es pot llegir com un text de filosofia, doncs jo, si fos frívol, diria, miri, aquests són els de Marc Aureli i els de Sèneca, almenys de Sèneca, aquest tipus de llibre, són el precedent dels llibres d'autoajuda. El que passa és que són bons llibres d'autoajuda perquè tenen més de 2.000 anys i, per tant, si han resistit l'embat del temps, és sí, que alguna cosa... Però crec que són llibres amb molt de fons. I aquest en concret, que és de Cantilado, que l'acaba d'editar, que és sobre la brevedat de la vida, l'ocio i la felicitat, aquests tres textos, que són cartes de Sèneca als seus familiars diversos, per posar l'accent en diferents cosetes del fet vital, la felicitat, l'oci, la brevetat de la vida, en català també es poden llegir, hi ha moltes edicions perquè s'ha editat i reeditat constantment. Idea, per què aquesta gent val la pena tindre al costat, tant ell com a Marc Aureli? Bueno, això depèn del caràcter de cadascú, oi?
Clar.
Però en el meu cas en particular, jo en soc prescriptor perquè el que et venera dir és una cosa molt senzilla. Et diuen moltes coses, però les que a mi em satisfan més són governa la teva vida. No siguis esclau dels altres. El pou que no s'esgota mai i on sempre hi ha aigua per povar i treure la superfície ets tu mateix. Per tant, cap a dintre hi ha l'essència de les coses, la veritat, hi ha la bellesa, hi ha tantes altres coses. La idea de Déu, si parléssim... No deixis que
el plaer o el principi de plaer et segresti. El plaer com a company de viatge està bé, però el que de veritat fa el camí plaent i per tant converteix el plaer en alguna cosa que arriba però que no és una finalitat en si mateixa és la virtut. Viu virtuosament i el plaer el podràs viure sense ser esclau del plaer. Crec que això pels temps que ens ha tocat viure a la gent del segle XXI també és un bon, és una bona manera d'enfocar les coses. I després una altra idea, podríem treure mil, però una altra idea que també està assaig i que sobre la que treballa bastant és dir, escolti, la vida d'una persona té sentit si és capaç d'ajudar a la resta de la gent. Si pots ajudar molta gent, ajuda molta gent. Si pots ajudar poca gent, ajuda poca gent. I si només pots ajudar-te tu, ajuda tu. I això, que expressat és senzill, per mi té una gran força. I és un, doncs això, un equipatge vital que crec que és interessant i volia compartir-ho amb els oients.
Què en pensa, mossèn de la Parra, tot això?
Vull dir que autors com ella ens ha dit, és a dir, com Sèneca o com Marc Aureli, que representen d'alguna manera el pensament que estava especialment present en els primers moments del cristianisme, no? I el cristianisme, com diu Sant Agustí, com diu també Josep Ratzinger, quan va arribar, podia haver pres com a interlocutors, doncs potser els antics mites, podria haver pres com a interlocutors els cultes de la ciutat, els cultes dels temples, del fòrum, no? Però va triar com a interlocutors els pensadors pagans, no? I especialment pensadors com eren aquests, com eren els estoics, que d'alguna manera en el temps que va néixer Jesucrist conformaven una certa filosofia que s'havia estès molt, un humus, un context que estava molt present en la mentalitat de l'imperi en aquell moment, no? I és veritat que ens proporcionen tota una, no? tota una base en la qual la majoria dels primers cristians, els primers pares de l'Església, s'hi van sentir relativament còmodes i van parlar fins i tot de com semblava que Déu, a través dels filòsofs, havia preparat l'arribada de l'Església. Sí que és cert que nosaltres, o sigui, el cristianisme considera tota aquesta saviesa humana, però sempre en relació amb ella proposa la novetat que en la qual consisteix Jesucrist i que fa de la història humana, no? Aquests llibres parlen molt de la història humana, no? del pas del temps en la pròpia vida, de com dedicar la pròpia vida, es veu la història humana es veu relacionada amb l'eternitat, no? I aquest és el tema que d'alguna manera el cristianisme reprèn, o podríem dir que situa sobre aquesta mena de literatura, no? que és, com diu ell, no? Literatura de bona autoajuda o bona literatura de pensament.
A mi m'agrada molt una cosa i poc una altra. És a dir, m'agrada molt perquè és un programa tan especial que pots tenir aquí a tothom i la mostra és que tenim un programa d'autèntic luxe. El problema, que és el que m'agrada menys, és que tot s'escurça. Mm. Amb la qual cosa no tenim tot el temps que tenim normalment per desenvolupar tot un argument que ara, el cas d'avui, a més, em sembla que ens pot ajudar moltíssim a tots, no? I a totes, no? Perquè realment és molt bonic. Per tant, jo faria una segona part d'això, no sé com ho veus, Josep, qualsevol dia d'aquests.
Tu ets el capo.
El capo? Sí, ja diré jo.
Ets emperador.
Sí, tal qual.
I
tal qual.
La resta som consellers.
No, aquí realment l'emperador és el senyor Faulí. No? Aquí el que mana en aquests moments és el senyor Faulí. Tinc una curiositat, senyor Faulí. Gaudí va viure aquí al temple, Subirachs, abans en parlàvem, també va viure aquí al temple. No s'ho ha plantejat vostè?
No.
No? Miri que no s'ha de permetre els quadrats, no?
Oh, sí, però cada vegada hi ha més espai construït i, per tant, més espai dedicat, doncs, al culte i al museu, i cada vegada hi ha menys espais, però és un tema que no m'he plantejat mai.
No, de moment, en tot cas. Molt bé, digues, Josep.
No, que et volia treure una altra idea del llibre, encara que sigui ràpidament.
Ha de ser ràpidament.
La caiguda, perquè Sèneca no era un pobre. I no, la vida que tenia, era conseller de Neró, tenia una vida complicada, tocava peus a terra, i aquí hi ha moltes pàgines per justificar i dir, escolti, què passa quan la vida que jo faig no és exactament la que predico?
Ja.
I llavors aquí hi ha una idea també interessant, que és que si ho intento,
sigues generós en el judici. Per acarnissar-te tens els que ni tan sols ho intenten. Ah, són excusa, perquè fins i tot sent aquells estois s'han d'excusar i viuen contradiccions. Però fixa que com a idea també és interessant. Si ho intento, sigues generós en el judici.
Que maco, eh? Seguirem parlant de tot això. Estem a uns segons de les 5 en punt de la tarda. Significa que ho hem de deixar aquí. Jo tinc una cita ara amb el president de la Fundació, també amb dos consellers del govern que ens acompanyaran els propers minuts aquí al Tot Anirà Bé i que m'estan esperant, m'encanta dir-ho això, a la façana de la Passió. És a dir, que ara mateix marxo cap allà. Ha estat un plaer, Josep. Seguim la setmana vinent. Senyor Faulí, si ve a viure aquí serem veïns. Podem quedar per fer cafès o alguna cosa. Moltíssimes gràcies. Gràcies, mossèn de la Parra. Molt amable. Senyores i senyors, el que dèiem, fem una petita pausa, mirem què és el que està passant al món també en aquest dia festiu, mirem com estan les carreteres i de seguida tornem aquí al Tot Anirà Bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.